Bé, comencem com cada setmana el nostre espai d'economia amb Julià Guimerà, economista, al qual saludem. Julià, bon dia.
Bon dia.
Bueno, anem a parlar avui de diversos temes, no? Com sempre en el nostre programa, dos temes principals i al final acabarem parlant de la bolsa i parlem primerament de la vivienda a Espanya, que és un gran problema, no? És una gran necessitat i hi ha urgència en tema de vivienda perquè, sense anar més lluny, així a la nostra comarca, als nostres pobles, hi ha poques cases, no?, que se puguen adquirir i és un problema generalitzat a tota Espanya, no?
Sí, la vivienda en Espanya, bueno, s'ha convertit en una emergència per la dificultat de l'accés que té la gent i, bueno, pues això envenena molt l'economia. Bueno, i afecta a molts aspectes. Els joves són, per exemple, no se poden emancipar, és a dir, nosaltres som, els joves espanyols són dels que més tarden en emancipar-se de casa, per culpa també de la vivienda. I, bueno, el que està clar és que, si els joves no se poden emancipar, doncs fa falta mà d'obra. I, clar, moltes vegades està l'economia, doncs necessita emigrants que, bueno, que en un principi accedeixen a aquesta vivienda, però com tampoc tenen diners, doncs comparten moltes vegades el piso i, bueno, arriben un moment d'afinament de molta gent en un mateix piso que verdament no reunís unes característiques. És a dir, l'esforç de lloguer i de comprar és molt gran, sobretot per a les famílies espanyoles que pràcticament no poden estalviar perquè pràcticament tot ho dediquen a lo que és lloguer i la compra. És a dir, la qüestió és que lo que és l'adquisició de la vivienda, igual en lloguer com en compra, pues verdaderament, pues lo que està fent és que està desviant moltes inversions més productives que no sabe, perquè, clar, la gent que destina pràcticament molts dels seus ingressos, la majoria dels seus ingressos, a lo que és la compra. És a dir, que, clar, la qüestió és això és lo que moltes vegades està passant. Bueno, ja, lo que està clar és que la vivenda també és un problema perquè si s'adquirís una vivenda, claro, una persona que ja té una vivenda comprada en l'esforç que li ha suposat, pues bueno, això també el que fa és frenar la mobilitat laboral. I també pot ser que sigui una de les causes en què hi ha tant d'atur. És a dir, tenim zones en Espanya que no hi ha plenes d'atur, com per exemple pot ser el País Basc o Navarra, però clar, i zones que hi ha molt d'atur. Si la gent no tingués una vivenda en propietat, perquè ja l'ha comprat o perquè està enganxat en la compra en una hipoteca, pues bueno, a lo millor li seria més fàcil trasladar-se a un altre lloc en què hi haguera feina. Però bueno, això què passa? Que la propietat d'una vivenda implica falta de mobilitat també, falta de mobilitat laboral. Bueno, com veiem, pues bueno, això és una de les causes que en teoria podrien dir que en Espanya és el tant percent tan alt que tenim d'atur, que és dels més alts d'Europa. Bueno, però les solucions no són màgiques, és a dir, i bueno, i portarà molt de temps solucionar aquest problema de vivenda que ens estem trobant. Bueno, el país patís una grave crisi de vivenda i, bueno, la qüestió és que això implica que no hi ha un desenvolupament humà important per culpa d'això, és a dir, perquè costa molt adquirir una vivenda. Claro, una vegada tu adquiris la vivenda, això te dona moltes més coses, com per exemple te dona sensació de seguretat, tu estàs en ta casa, te dona també intimitat, te dona accés a l'educació indirectament i, bueno, pues això és important normalment per a les famílies. Què ocorre? Que, bueno, que l'esforç és molt, molt, molt important per accedir a aquesta vivenda, sobretot econòmic, que és el que està passant. Per accedir igual per la compra que és per al lloguer. Les últimes dades, per exemple, dels últims 18 mesos, compte que els preus, per exemple, del lloguer, en els 50 capitals de província que hi ha en Espanya, 49 províncies han pujat moltíssim els preus de lloguer. Solament se salva Saragossa i Llibre. I, bueno, la qüestió és que les causes, pues, bueno, pues, són, pues, bueno, que no hi ha oferta i que, bueno, que és difícil comprar una vivienda. L'última estadística, per exemple, de preus de l'Institut Nacional d'Estadística, això en quant a lo que és els preus de la vivienda, no de lloguer, sinó comprada, pues, pràcticament ens estem arrimant a lo que valia la vivienda en ple boom, el pre-boom immobiliari. Tots els oients sabran que, bueno, en el 2006 la gent estava pagant pisos per 300.000 euros, que avui en dia valen menys. Però ja ens estem arrimant a aquests preus que hi havia abans de la burbuja immobiliària, sobre el 2007. I ja hi ha dues ciutats que ja sobrepassen aquests preus que teníem en plena burbuja immobiliària, que era el 2007. I aquestes dues ciutats són Madrid i Sant Sebastià. Claro, això què passa? Pues bueno, pues que el que ocorreix és que si te'n va a tancar, això implica que, claro, tu, si jo vull comprar una vivenda, avui en dia te demanen el 20 o el 30%. I aquest estalvi, pues la majoria de famílies no el té. És a dir, això seria, com podien dir, l'entrada. I, claro, pues bueno, és un poc complicat tindre una vivenda, que també és un cas que ens ha donat per a l'escassa mobilitat dels treballadors d'una regió a una altra, pues perquè, claro, que han comprat una vivenda i no se poden desprendre perquè l'estan pagant. La vivenda en propietat en Espanya té un molt d'arraigo, és a dir, tota la vida pues, la gent ha comprat la vivenda i no hi havia lloguer. Però, clar, el que ocorria és que ara ja es comença a hi haver molt més de lloguer que comprar una vivenda perquè suposa que molta gent no la pot comprar. I ja, per exemple, el 39% de les famílies que estan de lloguer pues, destinen ja més del 40% de lo que guanyen per al lloguer mateixa. I, clar, per això és moltíssim. I després, per altra banda, tenim que la qüestió és que podem dir que s'ha pujat moltíssim, és a dir, el que costa més comprar una vivenda, podem dir que és el tercer país que més ingressos destinem per comprar la vivenda. I és a dir, i pràcticament aquests preus de la vivenda pues, pràcticament estan igual com abans de la burbuja immobiliària. Què passa? Pues que això suposa un gran sacrifici per a la classe mitja i sobretot per a la classe mitja que tenen fills. Bueno, ha faltat una política de vivendes, ha faltat una política de quan va estallar la crisi immobiliària, la burbuja immobiliària, no hi ha hagut una política adequada i després tenim el problema també, pues bueno, com els joves cada vegada s'emancipen més tard, pues tenim un problema de la fecunditat, és a dir, podríem dir que actualment, si no contaren la immigració, que ens ve de països de fora, se moren més espanyols que naixen. És a dir, que això tenim migració negativa dels natius. Verdament és un problema. És a dir, i clar, doncs per què? Doncs perquè en l'any 2022 l'edat mitja d'emancipació de joves era de 30 anys. I què ocorrirà ahir? Doncs bueno, que la fertilitat ha baixat moltíssim, perquè clar, si jo m'emancipo en més de 30 anys, pues bueno, l'edat fèrtil d'una dona pues li costa molt més tindre. Què ens passa? Pues bueno, que la fertilitat en Espanya és de 1,2 per dona. Que estem en els 8 països més baixos de fertilitat del món. Claro, imagineu-vos el problema que tenim. És a dir, i claro, pues la qüestió és que la reposició pues tenim que tirar i ens fan falta és emigrants. I no podem prescindir d'estos. El mercat immobiliari està tens, des d'un punt de vista econòmic. Hi ha un economista, per exemple, que és Miguel Cardoso, per exemple, que diu que això de que, clar, que la gent que comprarà viviendes com un estalvi a banda de la vivienda habitual, pues no és molt clar. És a dir, per què? Pues perquè si tu els teus estalvis, moltes vegades, una vegada ja has comprat la vivienda, els pots destinar a una vivienda, pues la vivienda té molts d'impostos. Jo he calculat que, per exemple, un pis desocupat, que no el tingués llogat, pues només per tindre el desocupat costa més de 3.000 euros a l'any. És a dir, pues per què? Pues perquè té impost de patrimoni, té impost sobre la renta, té impost sobre la plusvalia, té impost de l'IBI, l'impost de vivendes econòmiques, té basures, té vados, té impost d'actes jurídics, etc. Estan, no sé si vaig comptar una vegada, que almenys hi havia 20 i tants impostos en una vivienda. Claro, això, pues bueno, la qüestió és que aquest estalvi pues bueno, no està molt clar, perquè claro, en el moment en què tu vulguis recuperar aquests diners, pues a lo millor no la pots vendre. Per què? Abans sempre havia passat que la vivienda cada dia valia més, però és que ara no passa això. Ara ens ve una explotació de la burbuja immobiliària i la vivienda val la meitat de lo que te vas costar. Per tant, no és bo recurrir moltes vegades a la vivienda com un estalvi. Per això no hi ha tantes vivendes en lloguer, perquè la gent, pues a lo millor també s'està donant compte de que si jo ja tinc la vivienda, però vull, en vez de comprar bonos o plazos fijos, compro una vivienda per jo agarrar-la, pues té tots aquests inconvenients també. És a dir, que si mentre no la llogues, o bé, a lo millor també el problema que tens és que moltes vegades tampoc te paguen. I bueno, pues això és la qüestió. Bueno, les famílies espanyoles, com he comentat, tenen el seu estalvi té molt poc producte financer. És a dir, pràcticament del seu estalvi, el 3% el tenen en productes financers. Què vol dir? Pues el tenen en plans de pensions, en seguros de vida, en rentes vitalícies, però la majoria ho té, la seva inversió la té en vivenda, que és un 70%. Claro, això pues bueno, planteja molt de problemes, sobretot als joves, que cada vegada tenen menys expectativa de comprar-se una vivenda pròpia. Claro, la inversió de la rajola, pues bueno, la qüestió és que aquesta inversió no és del tot productiva. És a dir, perquè, clar, si invertís molt en la rajola, perquè me tinc que comprar la vivenda, pues lo que m'està passant és que també me repercutís en l'educació i també en la innovació. És a dir, la qüestió és que una de les majors, per exemple, com he comentat abans, disfuncions que provoca el mercat laboral és la propietat de la vivenda. Claro, jo si m'he comprat un piso en una ciutat que té molt d'atur, com pugui ser a la millor Andalusia, però m'ofereixen un altre treball a un altre lloc i tinc que seguir pagant aquest piso, doncs, clar, me redueix la meva mobilitat, cosa que si estiguera en lloguer doncs seria més fàcil la mobilitat. Ahir mostrem en casos com, per exemple, hi ha zones d'Espanya que tenen un 25% d'atur i altres zones d'Espanya que només tenen un 5% d'atur. I, clar, doncs, aquesta mobilitat és diferent. Bueno, si tornem un poc a lo que és la... Recordem Espanya, que bueno, va més començar a créixer a partir de 1960-1959, que va ser el pla d'estabilització, que és quan va entrar l'Opus en l'època franquista, per començar, és quan se va començar a desenvolupar, perquè, clar, tota l'època de la postguerra va ser terrible en una política econòmica nefasta, en l'autarquia i companyia, que, bueno, que fins que no van entrar la gent de l'Opus, els ministres de l'Opus, com López Rodó, doncs no va... podien dir que no vas començar a créixer el que és l'economia espanyola. Pues bueno, en aquella època hi havia un ministre que se li deia José Luis Arrese, en què deia, bueno, que Espanya no és un país de proletaris, sinó que és un país de propietaris. Bueno, aquesta frase pues, sembla que se va quedar. Però, clar, ara ha canviat un poc. És a dir, en els anys 60 el que va passar és que se va buidar tota la zona interior d'Espanya, a costa, bueno, el mateix franquisme ho va propiciar i se'n van anar, sobretot l'any 60, pues van anar a les ciutats i ahir aquesta gent que venia de la muntanya o de la zona interior, esto sí que compren la vivienda. Per això n'hi ha tanta propietat en Espanya. És a dir, i bueno, ara 65 anys més tard, pues bueno, eixa frase mos sona un poc a utòpic. És a dir, perquè perquè els joves no tenen possibilitat de comprar una vivienda. I, bueno, què és el que tenim que fer, se suposa, tal com està? Jo sempre he comentat que, clar, Espanya és dels països que més propietaris té la vivienda. Se tindria que buscar un sistema de transició cap al lloguer en preus assequibles. Suposo que això, podríem dir que això a poc a poc anirà, podríem dir que a poc a poc s'anirà assentant, sempre que, bueno, que hi hagi més oferta, sobretot de lloguer, que no hi ha molta oferta, i sobretot en grans ciutats, pues, bueno, que és impossible, pues, bueno, un sueldo, crec que a vegades m'han dit que en Barcelona una habitació poste costa 800 euros de lloguer, pues, verdament, pues, en eixo cost és molt complicat, pues, bueno, pues, accedir també al lloguer. Bueno, però això són polítiques que es tenen que canviar i, bueno, mos tindrem que semblar un poc com en Europa. Recordem que en Europa la propietat de les vivendes, pues, hi ha una mitja del 15% de la població que té la propietat. La majoria són de lloguer. I així era tot el contrari, però, bueno, sembla ara que ja el lloguer cada vegada augmenta més i la propietat cada vegada disminueix més. Però encara som un país de propietaris. I, bueno, això és un gran problema. Els oients ho hauran vist en els telediaris i companyia, que, verdament, és un problema per moltes coses. Primera, per la fertilitat, és a dir, no cobrint la tassa de natalitat. Recordem que tindrien que, per cobrir la tassa de, podríem dir, de natalitat normal, tindria que ser 2,2, 2,1 o 2,2 per reposar. I ara ens està passant que se'n mor més gent de la que naix de gent d'Espanya. I, clar, doncs, tenen que vindre emigrants, que crec que ja en són 6 o 7 milions de persones d'emigrants. I, clar, cada dia ens doncs, falten més. Però, bueno, la vivenda doncs, està associat a moltes coses. Per exemple, l'atur està associat també a la poca perspectiva que tenen els joves i, bueno, verdament és un problema que pues se tindria que solucionar. El que passa és que solucionar això és un problema de solucionar-se a més llarg plaç. I bueno, pues, en un principi quasi no s'està fent res, és a dir, no hi ha lloguer social, etc etc. I bueno, per això és el que podem comentar de lo que és la vivenda.
Anem a canviar de tema, anem en un altre problema, podríem dir, no? Que els espanyols i les espanyoles estan rebutjant les herències més que mai. Què ens pots contar d'aquest tema?
Bueno, a veure, en l'any 2023 de, podríem dir que, ja van haver 53.000 herències renunciades, és a dir, que de tota la gent que recordem que, que tu quan falta una persona, pues normalment els hereus tenen que pagar un impost que se diu l'impost de successions o l'impost de successions, que jo recordo a la gent major que això és el que li diuen drets reals. Però bueno, això és la qüestió, és a dir, sobretot és moltes vegades per a l'impost que tenen que pagar se renuncie moltes vegades a aquestes herències. És a dir, se van renunciar 53.000 renúncies a herències i això suposa un 16% de les transmissions. Bueno, una de les causes és el que he comentat, aquest impost. És a dir, aquest impost que he comentat que quan no falta se té que liquidar aquest impost, però més o menys està transferit a les comunitats autònomes, és a dir, és un impost transferit. Recordem que aquest impost també té bonificacions i també de reducció de la quota, però quan se parla un poc de, que els oients ho tenen que veure, quan se parla un poc de dir, bueno, és que ara l'impost de successió no se paga. Bueno, no se paga si eres fill, però si eres nebot, pagues com o si no eres fill directament, pues la majoria de reduccions estan fetes per als fills, és a dir, per als descendents, no per altres familiars com pugues ser nebots, nets, etc etc. Bueno, pues bueno, la qüestió és que, per exemple, en València fins fa poc, pues bueno, tu tenies per cada hereu, pues uns 100.000 euros de reducció i després, quan s'aplicava la tarifa, tenies un 50% de reducció de quota. Bueno, ara en el govern del PP, pues València, podríem dir que ja pràcticament el té bonificat pels fills, ho he comentat alguna vegada, és a dir, que eixa bonificació del 50% és el 99%, és a dir, pràcticament no se paga res. Ens equiparem un poc a Madrid i a moltes comunitats autònomes que pues, estan governades del PP, és a dir, és un impost que, bueno, en teoria, pues, la majoria de comunitats autònomes que estan governades del PP, pues, pràcticament l'ha reduït o pràcticament l'ha llevat. Està altres comunitats, com pugui ser Catalunya, pues bueno, pues encara tribute prou per aquest impost. Bueno, però tornem un poc a lo que passa en lo que és en les herències. És a dir, en l'any 2022, per exemple, que és el que tenien d'estadística, se van haver 354.000 herències. I d'aixes 354.000 herències, 56.100 herències van ser rechazades. És a dir, no les volien. Recordem també que tu quan heredes els béns, però també heredes les deudes. I tu quan heredes tens que pagar l'impost de successions. I també tens que pagar un altre impost, que és l'impost de plusvalia del sou, que és un impost transferit als ajuntaments, que depèn de quin ajuntament, i depèn, també puja prou. I clar, pues, moltes vegades eixa renúncia pues, passa moltes vegades molts hereus renuncien. És a dir, sobretot la causa principal d'eixa renúncia és l'assistència de deudes. És a dir, que clar, podríem dir que el difunt ha deixat més passiu, més deuda que actiu. Per tant, per què vaig a tindre aquesta herència si normalment encara me costarà diners perquè jo me tinc que fer càrrec també de les deudes que tenia el difunt. És a dir, això normalment és el més habitual. És a dir, i ahí pues, bueno, estan pues, sobretot per les dificultats econòmiques, que clar, els hereus, i aunque no tingues deudes, si tens dificultats econòmiques per pagar els impostos, pues, també moltes vegades renuncies a aquesta herència. Degut a lo que va ser la pandèmia del Covid, és a dir, va haver molt de morts, és a dir, més de lo normal, també a la guerra d'Ucraïna, pues bueno, han hagut més renúncies d'herències que mai. Les deudes, com he comentat, és el gran motiu per al qual Espanya renuncia, per qual els hereus renuncien a aquestes herències, i també, bueno, sobretot per la qüestió fiscal. És a dir, moltes vegades també se renuncia, pues bueno, pues perquè la relació en el difunt, perquè ahir normalment si no eres fill també pagues molt, però la relació en el difunt pues, no era molt adequada i potser són nebots que, bueno, que tenen que pagar molts de diners i en aquest cas, pues, bueno, i la relació entre el difunt i els hereus no era molt, podríem dir, no se coneixien massa. I aquests són els casos que més, moltes vegades, més que renuncien perquè ahir no hi ha reducció en l'impost. Bueno, la qüestió és que el pico més alt de renúncies va ser l'any 2021, com he comentat, que ahir mos ve tota la mortalitat del 2020 del Covid, i, bueno, i en este cas podem dir que se van registrar 365.000 herències i se va renunciar d'aquestes 365.000 el 22,5%. És a dir, i també en el 2023, recordem que quan una herència porta diversos anys, doncs, bueno, en el 2023 també van haver moltes renúncies. Bueno, però la qüestió és que, com he comentat, la majoria d'autonomies, normalment, ara actualment governades pel PP, doncs l'impost de successions, doncs, pràcticament està quasi exento o té una bonificació del 99%, com té, per exemple, Madrid o Barcelona. També està Balears, també està Andalusia. Per contra, tenim dues autonomies, que és Astúries, que és la que més tributació paga, i Catalunya, que, bueno, que en aquest cas, pues bueno, no tenen una reducció com tenen altres autonomies. Però, clar, moltes vegades ens pensem que les renúncies són per qüestions fiscals, però segons les estadístiques és curiós, com per exemple, si comparem Andalusia i Catalunya, Andalusia té una renúncia d'herències del 20% i no pagues impostos, quasi no res pagues. Últimament no pagues impostos, ara quan governa el PP. I en canvi, hi ha una renúncia del 20% de les seves herències. Segurament és perquè potser hi haurien moltes deudes i no les volen aquestes herències. En canvi, Catalunya, que té impostos, doncs, bueno, les renúncies són el 16,4%, és a dir, per damunt de la mitja, que és un 15 i pico per cent. És a dir, és una qüestió que és curiosa. Per tant, a més, si mirem en comparació amb Madrid, que està pràcticament el té exento, doncs el tant per cent de renúncies és molt equiparable a lo que té en Madrid. En canvi, bueno, ahí sí que està clar, Astúries és la que més renúncia d'herències té, que és un 23% de les herències renuncien, sobretot perquè ahí sí que tenen un tracte fiscal molt alt. És a dir, que tenen un tracte fiscal en impostos molt alts. Però, clar, si mirem també com està Múrcia, que també, com està un govern del PP, també l'ha bonificat molt, doncs pràcticament hi ha un 23% de renúncies en Astúries i, en canvi, també hi ha un 21% de renúncies en Múrcia, que en teoria no paga molt d'impost. És a dir, ja, com també he comentat, claro, moltes vegades hi ha un altre cost, que és l'impost de plusvalia, de successions, també existeix el que és l'impost de la plusvalia, que és de l'Ajuntament, que també se paga molts de diners en moltes coses. Pues jo he vist, pues, impostos de plusvalia en pisos de Barcelona que te pugen 30 o 40.000 euros, és a dir, una burrada, sobretot si fetes que el tens. Bueno, aquestes són les nostres, pues, quizás puja menys, però també puja prou. Puja 3.000 o 4.000 euros, que també encarís molt més. I, bueno, la qüestió és que el que està clar és que moltes vegades les renúncies d'herències és per falta de liquidez. Claro, si jo heredo immobles i heredo terres i no heredo diners, pues, bueno, com tinc que pagar l'impost d'això? Perquè, claro, pues tinc que renunciar, pues, perquè no puc pagar-lo. Primera, perquè al fi i al cap te donen per a pagar des de la fecha de defunció fins al plaç de pagar són 6 mesos i a lo millor, pues, en aquest moment, pues, no tens aquests diners. Això és el cas molt típic de que heredes immobles però no heredes liquidez. Això seria un cas típic de renunciar a l'herència. És a dir, la qüestió és, bueno, que ahí tenim tot això. Els notaris diuen que hi ha una fórmula un poc per evitar, però a lo millor és desconeguda, que se diu que accepto l'herència a compte d'inventari. És a dir, se diu, accepto l'herència a benefici d'inventari. Entonces, este cas és una alternativa que molt poca gent la coneix i que oferisc moltes vegades que te pugues lliurar de les deudes. És a dir, que tu me fas l'inventari i si el meu inventari resulta positiu, és a dir, que tinc més actius que passius, pues entonces l'acceptaré. Entonces, això és el que se diu. Però, clar, què passa? Que este sistema, pues, no té molt d'èxit, perquè en el 2023 només van haver 1.344 persones que se van acollir a ells. Bueno, cas curiós, com els oients ho poden comprovar. Gent que renuncie, perquè normalment l'herència és com un regal, pues, bueno, hi ha gent que renuncie, pues, bueno, pues, perquè l'herència, moltes herències són envenenades. Si el pis que heredes té préstecs hipotecaris i tens que fer de càrrec, pues, bueno, ja se sap que si tu heredes, tens que t'agarrar els actius i els passius. Bueno, però això és el que podem comentar de les herències.
Anem ja en la bolsa, en la part final.
Bueno, la bolsa, pues, mos ha baixat esta setmana. I per què mos ha baixat? Pues, bueno, perquè pareix que la baixada de tipus d'interès, pues, se retrasa. Se retrasa per què? Pues recordem una cosa, la qüestió és que si el, normalment, si tu baixes el preu dels diners, pues, un poc el que fas és que l'economia s'accelere. Però clar, si baixes, si per exemple puges el tipus d'interès, pues, normalment pues, retraus un poc l'economia pues, perquè els diners són més cars. Però què ens està passant en Estats Units, per exemple? Que l'economia, aunque el tipus d'interès sigui alt, pues, està anant molt bé. Pues que, primer, per què? Pues perquè en el mes passat se van crear 303.000 llocs de treball i les previsions eren que eren 200.000. Per tant, això què fa? Pues ja que el tipus d'interès no influeix en el creixement econòmic, pues segurament la Reserva Federal dels Estats Units mos rebaixarà, podríem dir, retrasarà el que és la baixada del tipus d'interès. I clar, pues bueno, això el que ocorre és que, pues bueno, que en teoria pues, donen campanades de que el tipus d'interès tardarà més en rebaixar-se. Doncs, clar, això afecta molt pues, el preu dels diners. Clar, si els diners són més cars, pues, normalment invertis menys. I si després són baratos, pues, els empresaris s'animen més a invertir. Però què està passant en Europa? Pues no l'entenc, no ho entenc. Tenim la primera economia europea, que és Alemanya, la tenim en recessió. I estos del Banc Central Europeu, jo no sé a què esperen a baixar el tipus d'interès. Però jo, bueno, en fi, trobo a faltar a Draghi. Per què està Lagarde? Bueno, deixa-la córrer, perquè no ho entenc, no ho entenc. Claro, una cosa és que als Estats Units, si l'economia va bé, pues lo normal és que no baixe. Lo normal que no baixe, pues perquè l'economia va bé i no fa falta, però és quasi tenim estem en un creixement baixíssim, excepte Espanya, que creixerà quasi el 2%, però és que Alemanya està creixent negativament i Alemanya és la quarta economia, és a dir, la primera economia europea i la quarta economia mundial. Pues bueno, així no sé què espera el Banc Central Europeu a baixar el tipus d'interès perquè l'economia s'anime, sobretot l'europea. Però bueno, estos de Frankfurt són els que manen i esta presidenta pues, no, alguna vegada la critica d'allò. No és una, no mos convés molt a molts d'economistes, no a tots, però a mi sobretot que no me convés molt. I bueno, pues, bueno també està l'atenció d'hora en mitjà i bueno, pues, el divendres la borsa baixa 1,58% i la setmana mos baixa en 1,43%. Bueno, només hi ha hagut 9 valors dels 35 de l'IBEX que han pujat. És a dir, doncs, per exemple, hem pujat Grifols, aquesta empresa que va tindre un informe d'un fons d'inversió baixista i bueno, doncs ara doncs Grifols ha pujat aquesta setmana, doncs és com una muntanya russa que baixa molt i puja molt i bueno, aquesta setmana ha pujat quasi un 8%. Sabadell mos ha pujat, Repsol també ha pujat i CaixaBank mos ha pujat. I en canvi les pitjors caigudes han sigut Celmex, Fluidra i Colonial. Bueno, les bolses europees totes han baixat, pràcticament. És a dir, el DAX alemà ha baixat un 72%, el CAC francès ha baixat un 76% i la bolsa americana pues, també ha baixat molt, un 2,27%. S'esperava la baixada del tipus d'interès i pareix que se retrasa. I bueno, pues, alguns analistes consideren que és normal aquesta baixada de bolses pues, perquè porten moltes setmanes pujant. I què passa? Pues bueno, la gent que ja està guanyant diners pues ja vol recollir beneficis i és normal que aquesta setmana l'OMI baixi. I molts ho aixequen això i no a no baixar el tipus d'interès. L'IBEX, com he comentat, aquesta setmana mos puja 1,43%. El valor que més puja és Grifols, la farmacèutica catalana, que puja 8,3%. Ha reconegut deuda, al final tenia raó això fondo baixista, ha reconegut deuda i té un major apalancament financer. És a dir, té molta deuda pendent que no ho tenia reconegut. I com ha dit la veritat, pues els inversors l'han fet pujar, segurament. Bueno, la banca, per exemple, el Sabadell mos ha pujat un 5,3%, CaixaBank un 4%, Bank Inter un 2,9%, Repsol un 4,8% i després en quant a les baixades tenim Celmex, que mos ha baixat un 9,1% i Fluida mos ha baixat un 5,3%. El bono espanyol a 10 anys està pràcticament igual, el 3,22%, i l'alemà està al 2,38%. Recordem que això se medís la prima de risc. Entre el bono més rentable d'Europa, que és l'alemà, i el nostre, que és l'espanyol. És a dir, tenim una prima de risc pues, al redor del 70%, més baixa que la italiana. I després, bueno, esta setmana pues, l'or està pujant molt. És a dir, ja és un lloc refugi i pràcticament en les 5 sessions que ha tingut de cotització a l'or pues, ha pujat un 4%. I bueno, repassem un poc el que són les bolses espanyoles, europees i mundials. És a dir, pràcticament l'única bolsa que ha pujat esta setmana ha sigut la Xina del Yang Hansen. Totes les demés han baixat. L'IBEX mos ha baixat un 1,43%, se queden 10.916 punts. Faix britànic baixa 0,52%, El DAX alemà baixa 1,72%, el CAC francès baixa 1,76%, el FIX italià baixa 2,13%, el Nikkei japonès baixa 3,41%, la borsa xina de Hang Seng puja 1,10% i la borsa americana, el Dow Jones, mos baixa el 2,27%. I quins són els 5 millors valors? Pues tenim Grifols, que ha pujat un 8,33%, Sabadell un 5,26%, Repsol 4,76%, CaixaBank 4,05% i Bank Inter 2,86%. Només han pujat 9 valors, però bueno, la majoria baixen, perquè és una setmana baixista. En 5 pitjors valors, Celmes mos ha baixat un 9,15%, Fluida ha baixat 5,29%, Colonial mos ha baixat 5,19%, Solaria mos ha baixat un 5% i Acciona mos ha baixat un 4,74%. Pràcticament la majoria de renovables. I bueno, per això és el que podem comentar esta setmana. Han parlat del problema de la vivenda i han parlat, com a cosa curiosa, és que els espanyols estan renunciant pràcticament un 16% de les agències, se renuncia a ella pues, per múltiples causes, sobretot per deudes o bueno, pues, perquè no poden fer front a l'impost que se genera moltes vegades en estes herències.
Pues bueno, molt bé, Julià. Perfecte. Però no res. Així han tingut estos temes, la vivienda i les herències, la bolsa també, parlem sí. La setmana que ve.
Molt bé, doncs moltes gràcies, oi, per sentir-me i fins la setmana que ve. Adéu.